Bon dia, què tal, com esteu? Amics oients, benvinguts als 5 minuts més al programa que, com sempre, repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Avui porta el nom, porta per dia, dilluns 29 de desembre del 2025, i ens llevem amb aquest plogim, tot i que les pluges han d'arribar al seu punt final durant aquest migdia tarda. Els models meteorològics coincideixen en la mateixa tendència: presència de núvols abundants durant la primera part del dia, amb més clarianes cap al Pirineu. Durant la matinada han entrat alguns xàfecs dispersos des del mar cap a la façana litoral. Durant el matí es podran mantenir aquesta tendència, més probables entre el litoral central i la Costa Daurada. Es preveuen, per tant, doncs, quantitats, això sí, poc abundants. Puntualment poden arribar algunes gotellades a altres punts d'interior del país. A la tarda els xàfecs encara seran més dispersos i es repartiran de forma molt irregular, de nou amb més probabilitat a la meitat sud de la costa i al prelitoral. Seran les últimes precipitacions abans d'un període de temps més estable. Serà cap al vespre quan molt probablement les clarianes s'imposaran a una gran part del país. Quedaran més núvols residuals cap a l'extrem sud del país. Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Ferrocarrils de la Generalitat i l'alcaldessa de Queralbs han signat el nou conveni per a la concessió de l'estació d'esquí de Vall de Núria. Després de passar per diversos períodes d'al·legacions i revisió d'alguns temes, l'acord al qual es va arribar l'estiu del 2024 ja està formalitzat, amb una durada per als propers 30 anys. L'alcaldessa de Queralbs és Imma Constants.
Veníem d'una concessió molt llarga, és a dir, portava 90 anys, inicialment eren uns 70 i després es va allargar, i aleshores el que ha canviat és el context en el que nosaltres fins ara, durant tot aquest llarg de temps, no hem sent partíceps de primera mà de tot el que s'ha anat realitzant a Vall de Núria. I al fer aquesta nova concessió hem tornat a forjar, diríem, els fonaments i a participar activament en el que volem que al llarg dels anys doncs arribi a esdevenir Vall de Núria.
El temporal de llevant que manté alerta la Garrotxa, també el Ripollès, després de 3 dies de pluja intensa en punts de la comarca, s'han acumulat fins a uns 160 litres per metre quadrat. N'ampliarem més informació en aquest informatiu, en el programa que ara mateix comença el dia, que també és notícia que les reclamacions sobre habitatge són un dels temes més candents a Planoles. Des de fa 6 anys, el consistori treballa amb insistència per reduir aquesta problemàtica, especialment en habitatge de lloguer assequible. De cara a l'any que ve, una de les possibilitats en què s'està actuant més és en la cessió de la rectoria. Ho explica l'alcalde d'habitatge.
Aquesta és la màxima prioritat, i perquè a mi em sap molt de greu de que els joves del municipi que es volen quedar i que no tinguin habitatge on anar a viure.
Doncs el tema de l'habitatge, que és un dels temes principals de l'informatiu d'avui. Sant Joan de les Abadeses, que modifica el funcionament habitual de la recollida d'escombraries porta a porta per aquestes festes de Nadal. Els dies 25 de desembre i l'1 i 6 de gener hi haurà una recollida extra de paper i cartró per atendre les necessitats dels veïns i veïnes que generin brossa extra durant aquestes dates assenyalades. L'alcalde de Sant Joan de les Abadeses és Ramon Roquer.
Això també passarà el dia 31. Tampoc hi ha recollida i, per tant, el dia 1 també farem aquesta doble recollida d'orgànic i cartó i paper.
I parlem ara de Sant Joan a les Fonts, perquè l'Ajuntament vol treure la font de la plaça de Sant Jordi i farà altres millores. Després de parlar amb els veïns de la zona, l'Ajuntament ha decidit fer una actuació de millora en aquest espai del nucli. S'hi posarà un arbre monumental i nous jocs infantils. L'alcaldessa de Sant Joan a les Fonts és Maria Vidal.
Intervenció lleugera, en el sentit de que la font s'elimina, no s'utilitzarà la font, s'haurà de formigonar, s'haurà de treure tota la part de la Sercorten, que pot fins i tot resultar perillós per la seguretat ciutadana, i s'hi posa un arbre emblemàtic.
I la poesia, la música i la tradició nadalenca s'han donat la mà en una trobada literària plena de sensibilitat que ha acollit el Museu Etnogràfic de Ripoll, on la Dolors Vilaplana i l'Eva Esteves han protagonitzat un recital en el qual han fusionat les seves veus, oferint així una experiència càlida i propera. Ho explica la mare, la Dolors Vilaplana.
Bueno, és una lectura de temes nadalencs i també de temes d'infants, i llavors bueno, la majoria són poetes catalans, però també en tenim algú altre. Per exemple, també en tenim García Lorca, tenim alguns altres autors, diríem,
de la tieta,
sí, Langston Hughes, és veritat, alguns que són americans, i bueno, però tot gira a l'entorn del que seria el Nadal, el naixement d'un infant, la pau aquests dies, i llavors barregem textos, sí, amb cançons.
I els patges reials visiten les preses per recollir les cartes a ses majestats. Els nens i nenes han pogut fer entrega dels seus desitjos per Nadal directament als emissaris reials i, a més, han pogut gaudir d'un recull de tallers, manualitats, un pintacares i una carta conjunta de tot el poble. Són algunes d'aquestes propostes. Els patges reials ho explicaven.
Bé, sempre molt bé, sempre fa molta il·lusió veure tants de nens tan contents, sobretot poder venir a aquest meravellós poble com les preses. Sempre és motiu d'alegria.
Els de nens que han de venir aquí donant-nos les cartes mentre que esperen a que puguem parlar amb tots, perquè hem de parlar amb tots i que es sentin especials un per un, doncs hem fet diferents tallers i hi ha la carta al poble que qualsevol persona pot posar alguna proposta doncs, pel públic que es puguin dur a terme.
I avui en esport, Ripoll ha estat la seu de les proves d'accés al Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya de Catalunya, que ha reunit 64 joves participants a les instal·lacions del CETER. D'altra banda, la FEC ha fet oficial el pla de llicències i assegurances federatives per l'any 2026. N'ampliarem més informació. L'Ajuntament d'Olot recupera el torneig multiesportiu del Nadal Esportiu. Barreja bàsquet, futbol i vòlei a l'atzar amb equips mixtes de 6 a 8 persones i ha sorgit de la demanda dels nois de 12 a 14 anys que necessitaven activitats esportives durant aquestes festes. Addicionalment, més de 40 nens i nenes de primària han passat pel casal de Nadal descobrint diferents disciplines esportives, com per exemple l'escalada. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sallabona.
Sí que aquí és més puntual d'entrades i sortides, per això no té tant una continuïtat pel que fa al bloc temàtic, sinó que cada dia es proposen esports diferents que tenen un inici i un final aquell mateix dia. Per tant, doncs, tothom pot seguir amb normalitat les activitats independentment dels dies que acabi vinguent.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, Ferrocarrils de la Generalitat i l'alcaldessa de Queralbs han signat el nou conveni per a la concessió de l'estació d'esquí de Vall de Núria. Després de passar per diversos períodes d'al·legacions i revisió d'alguns termes, l'acord al qual es va arribar l'estiu del 2024 ja està formalitzat amb durada per als propers 30 anys. Guido Sengerati.
Les dues parts, Ajuntament de Queralbs i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, es felicitaven per la signatura d'un acord que ha estat molt treballat. Des de la primavera i durant tot l'estiu del 2024, la manca d'entesa va planar com una espasa de Damocles sobre la vall, però les negociacions van arribar a bon port després d'establir posicions i amb les dues parts que estaven condemnades a entendre's. En parla Imma Constans, alcaldessa de Queralbs.
Veníem d'una concessió molt llarga, és a dir, portava 90 anys, inicialment eren uns 70 i després es va allargar, i aleshores el que ha canviat és el context en el que nosaltres fins ara, durant tot aquest llarg de temps, no han sent partíceps de primera mà de tot el que s'ha anat realitzant a Vall de Núria. I al fer aquesta nova concessió hem tornat a forjar, diríem, els fonaments i a participar activament en el que volem que al llarg dels anys doncs, arribi a esdevenir Vall de Núria.
El consistori Queralbí tindrà doncs un seguiment a les inversions i allò que es faci a l'estació en tant que pal de paller de Vall de Núria juntament amb la Basílica i el Cremallera. Precisament també s'ha rubricat un conveni que preveu inversions al voltant d'aquest mitjà de transport. Abans d'acabar el 2026 es voldria que s'hagin portat a terme millores amb la connexió de l'estació de Queralbs i el seu nucli urbà, o bé que s'hagin instal·lat serveis per l'aparcament d'autocaravanes.
Les aigües brutes doncs, s'haurien de canalitzar des d'aquest aparcament fins a la depuradora, que queda, diríem, un tram més avall de l'estació del Cremallera, però que tots serien baixants, diríem. Aleshores, també, a la llarga, si fos necessari, doncs aquest tram de canalització de les aigües brutes de la zona d'autocaravanes, doncs, creiem que pot ser important i necessària per noves connexions a noves llars del nostre municipi.
Ferrocarrils pagarà finalment 28.000 euros fixes cada un dels 30 anys de concessió vinculats a inversions i a també a les activitats que es puguin proposar a l'entorn, de la mà de l'Ajuntament, de la Vall de Ribes i també del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, a més dels altres actors de la zona.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La Garrotxa i també el Ripollès viuen dies passats per aigua des de Nadal. La pluja no ha parat de caure estones i ha anat sumant litres de manera constant, fins a situar la comarca de la Garrotxa entre les zones més afectades al nord-est de Catalunya i obligar a mantenir activats els protocols de seguiment i prevenció. A la Garrotxa, les pluges acumulades entre el 25 de desembre i precisament aquest diumenge han estat especialment intenses. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya i registres d'estacions locals, a Olot s'han recollit més de 150 litres per metre quadrat, mentre que a la Vall d'en Bas s'han acumulat uns 125 litres. Destaquen especialment els registres de Mieres amb 160 litres i de Sant Feliu de Pallerols amb 147 litres en poc més de dos dies. Aquestes xifres situen doncs la Garrotxa dins la zona en perill alt per acumulació de pluja amb un nivell de 4 sobre 6. Segons aquesta última actualització de l'Agència Catalana de l'Aigua, el riu Fluvià al seu pas per Olot es manté en fase de perill amb un augment moderat del cabal. Els experts insisteixen que la situació continua sent delicada. El sòl està molt humit i pràcticament saturat, de manera que bona part de la pluja s'escorre directament cap al rius i rieres i pot fer créixer el cabal de manera més ràpida. A nivell municipal, l'Ajuntament d'Olot manté activat el Duprocim com a mesura preventiva davant l'evolució del temporal. En aquest context, s'han tancat diverses passeres i trams propers a rius i rieres per reduir riscos, mentre es continua fent un seguiment del riu Fluvià i dels punts que habitualment són més sensibles a possibles inundacions. I avui també és notícia que les reclamacions sobre habitatges són un dels temes més candents a Planoles. Des de fa 6 anys, el consistori treballa amb insistència per reduir aquesta problemàtica, especialment en habitatge de lloguer assequible. De cara a l'any que ve, una de les possibilitats en què s'està actuant més és en la cessió de la rectoria. Marroure.
En la seva visita al programa de Vall a Vall, l'alcalde de Planoles, David Verge, ha tornat a fer reclamacions sobre habitatge. Fa 6 anys que el consistori insisteix en aquest sentit, especialment en l'àmbit de l'habitatge de lloguer assequible.
Aquesta és la màxima prioritat, i perquè a mi em sap molt de greu de que els joves del municipi pues, no, que es volen quedar i que no tinguin habitatge on anar a viure. I bueno, de fet, si mirem el registre de vivenda de protecció oficial, l'HPO que es diu, pues, actualment hi ha unes 15 persones a Planoles. O sigui que aquesta és la nostra prioritat dels darrers 6 anys i continuïtat lluitant per tenir més vivendes aquí. Ara en tenim 11, però està clar que ens en falten.
Actualment, Planoles compta amb 38 possibilitats per fer habitatge de protecció oficial, 12 del Ministeri, 6 de la Sareb, 15 en terrenys de reserves solars, una de l'Ajuntament i 4 de la Rectoria. Aquesta última via és una de les prioritats que es podria desencallar a través d'una subvenció per una cessió a 50 anys de l'espai.
Però ara, amb aquesta subvenció de la Generalitat, les rectories, si t'ho cedeixen a més de 50 anys, aleshores hi ha la possibilitat de demanar la subvenció. Per tant, si el Bisbat d'Urgell, que espero que sí, que ens deixi rectoria, perquè tots ens sortirem guanyant, ells ens sortiran guanyant perquè allò se'ls cau a la rectoria i nosaltres també ens sortirem guanyant i el poble ens sortirà guanyant. Hem de desencallar tots aquests temes, vaja, és que el tema rectories hauria de ser, això ja ho he parlat més una vegada amb el govern o amb el Departament de Territori, tindria que ser una qüestió a nivell de país de Catalunya, és a dir, que el govern hauria d'arribar a un acord amb tots els bisbats de Catalunya, amb el de Vic, bueno, amb el d'Urgell, perquè cedeixin o donguin les rectories en els ajuntaments o a la Generalitat i aquí puguem treure més vivenda social d'aquests edificis que estan tancats i el bisbat no els pot reformar. Per tant, és veritat que falta aquest lloguer perquè el jove no es pugui independitzar. Això falta, però per això hem de desencallar aquests 38 projectes de protecció oficial que no sé quan es desencallaran, però bueno, estem allà picant pedra, som picapedrers.
En el marc de l'habitatge, l'alcalde també ha afirmat que compten amb 13 projectes de vivenda, 6 d'ells de rehabilitació, i que el 40% d'aquests són per primera residència.
Gràcies, Marc Roure. Sant Joan de les Abadesses modifica el funcionament habitual de la recollida d'escombraries porta a porta per aquestes festes de Nadal. El dies 25 de desembre i l'1 i 6 de gener hi ha hagut, precisament, hi haurà una recollida extra de paper i cartró per atendre la necessitat dels veïns i veïnes que generin brossa extra durant aquestes dates assenyalades. Martí Palau.
Durant el període nadalenc, el servei de recollida selectiva porta a porta de Sant Joan de les Abadesses adapta el seu funcionament per adequar-se als dies festius i al calendari de Nadal. L'Ajuntament ha fet arribar a totes les llars el calendari actualitzat corresponent a finals de desembre de 2025 i inicis de gener de 2026, on s'indiquen els dies de recollida de cada fracció, així com les jornades en què no hi haurà servei. Parla Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Això també passarà el dia 31, tampoc hi ha recollida i per tant el dia 1 també farem aquesta doble recollida d'orgànica i cartró i paper.
El mateix passarà amb el dia de Reis, en el qual es farà una recollida més de cartró i paper, tenint en compte que es pot generar un extra d'aquesta brossa a causa dels regals.
Ens sembla que amb aquestes tres extres podem donar resposta a les necessitats, sobretot d'aquests dies de festes en què, evidentment, tothom a casa doncs, fa apetecs més extraordinaris per la família, per trobades, per amics, etc. I, per tant, sí que, d'alguna manera, amb aquestes modificacions i ampliacions de servei intentem resoldre les puntes de necessitat que tenim de desprendre's d'aquestes escombraries que generem aquests dies.
D'altra banda, cal destacar que la deixalleria municipal romandrà tancada els dies 25 i 26 de desembre, així com l'1 i el 6 de gener. I els dies 24 i 31 de desembre, l'horari d'obertura serà de 10 a 2.
I l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts vol treure la font de la plaça Sant Jordi i farà altres millores. Després de parlar amb els veïns de la zona, l'Ajuntament ha decidit fer una actuació de millora en aquest espai del nucli. S'hi posarà un arbre monumental i nous jocs infantils. Més informació amb en Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts farà millores a la plaça Sant Jordi, ubicada just darrere les galeries Cisteller, després de plantejar amb els veïns de la zona possibles actuacions per millorar un espai que patia diversos problemes. Un dels més importants, la font, que s'espatllava sovint i que era víctima de bretolades quan funcionava, per exemple, quan la gent hi posava sabó o fulles i ho embossava. Maria Vidal és alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Intervenció lleugera, en el sentit de que la font s'elimina, no s'utilitzarà la font, s'haurà de formigonar, s'haurà de treure tota la part de la Sercorten, que pot fins i tot resultar perillós per la seguretat ciutadana, i s'hi posa un arbre emblemàtic.
Tot plegat s'ha tractat en un dels darrers que dèiem a la plaça, que des de fa anys du terme l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts als diversos barris i nuclis del municipi, amb l'objectiu de recollir preocupacions i demandes dels veïns i veïnes.
Una manera és anar nosaltres amb l'equip de govern i els tècnics i les persones que tinguin disponibilitat d'Ajuntament a una plaça o un barri, i els veïns i veïnes ens fan comentaris, peticions, fem debat, etc. I altres vegades hem utilitzat els que anem a la plaça per poder tractar temes únics.
A l'espai també hi tenen previst posar-hi nous jocs infantils, així com recol·locar i arreglar els bancs.
Diuen que el futur es fa des d'avui. I aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa. I també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte Fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia. D'aquí, com tu.
I la poesia, la música i la tradició nadalenca s'han donat la mà en una trobada literària plena de sensibilitat que ha acollit el Museu Etnogràfic de Ripoll, on la Dolors Vilaplana i l'Eva Esteves han protagonitzat un recital en el qual han fusionat les seves veus, oferint així una experiència càlida i propera. Carolina Ríos.
Dolors Vilaplana i Eva Esteves, mare i filla, han estat les encarregades de la trobada literària en què han fusionat les seves veus en la música tradicional d'aquestes festes de Nadal amb la lectura col·lecta de textos de poetes catalans, espanyols i també americans, creant així una proposta cultural íntima i emotiva.
Bueno, és una lectura de temes nadalencs i també de temes d'infants, i llavors bueno, la majoria són poetes catalans, però també en tenim algú altre. Per exemple, també en tenim García Lorca, tenim alguns altres autors, diríem, de la tieta Langston Hughes, és veritat, alguns que són americans, i bueno, però tot gira a l'entorn del que seria el Nadal, el naixement d'un infant, la pau aquests dies, i llavors barregem textos amb cançons.
Durant el recital han sonat cançons tradicionals molt vinculades a Nadal, com Nit de Vetlla, El Noi de la Mare o Cançó Bressol, unes cançons que han creat una atmosfera càlida i familiar, reforçant així l'esperit nadalenc i la connexió entre la poesia, la música i la tradició.
I els patges reials visiten les preses per recollir les cartes a ses majestats. Els nens i nenes han pogut fer entrega dels seus desitjos per Nadal directament als emissaris reials i, a més, han gaudit d'un recull de tallers. Manualitats, un pintacares i una carta conjunta de tot el poble són algunes d'aquestes propostes. Néstor Carvajal.
Durant aquest cap de setmana, els patges de ses majestats han visitat el poble de les preses perquè nens i nenes puguin demanar els regals i fer entrega de la carta. Enguany s'ha hagut de fer l'acte dintre del centre cultural. Tot i això, els patges reials agraeixen la benvinguda i expliquen que ha pogut fer la mainada durant la jornada.
Bé, sempre molt bé, sempre fa molta il·lusió veure tants de nens tan contents, sobretot poder venir a aquest meravellós poble com les preses, sempre és motiu d'alegria.
De nens que han de venir aquí donant-nos les cartes mentre que esperen que puguem parlar amb tots, perquè hem de parlar amb tots i que es sentin especials un per un, doncs hem fet diferents tallers i hi ha la carta al poble que qualsevol persona pot posar alguna proposta doncs, pel poble que es puguin dur a terme.
Júlia, Aritz i Blai han explicat que han demanat a la carta dels Reis d'aquest any.
Tot l'equipament de bàsquet del meu equip, bueno, de la Vall d'en Bas. També he demanat una pilota de bàsquet, roba, molta roba,
un patinet, com unes boles de drac falses, uns llibres de bola de drac, he demanat un booster golf, un patinet, un estuig nou i un Lego de Fórmula 1.
Així mateix, recordem a tots els nens i nenes que encara es pot enviar la carta als Reis Mags per correu ordinari o digital.
A Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
I en esports, Ripoll ha estat la seu de les proves d'accés al Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya de Catalunya, que ha reunit 64 joves participants a les instal·lacions del CETER. D'altra banda, la FEC ha fet oficial el Pla de Llicències i Assegurances Federatives per l'any 2026.
El Centre de Tecnificació Esportiva de Ripoll ha estat l'escenari de les proves d'accés al Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya de Catalunya. En total, 64 joves esportistes han participat de les proves, que han comptat amb dues parts. La primera, a l'interior del pavelló, ha consistit en una prova de multisalts laterals, on s'ha valorat la coordinació i la potència aeròbica dels aspirants. I la segona, a l'exterior, ha sigut una prova d'ascens, 2,5 km i amb 250 metres de desnivell positiu, per mesurar la capacitat aeròbica, i una de descens, de 100 metres, per valorar la tècnica de baixada dels aspirants. Les proves de la FEC han tornat a superar els registres d'altres temporades. En aquesta edició, a Ripoll, la participació més destacada ha sigut en categoria cadet, la primera promoció que entra al centre, i un fet que posa en valor el paper de les escoles de curses de muntanya del país. Les proves d'accés han comptat amb la presència del coordinador del Centre de Tecnificació Esportiva, Aleix Soler, el tècnic adjunt, Ramon Cavalleria, el seleccionador català, Fernando Rosa, i el director esportiu de la FEC, Pere Rullant. Abans d'acabar l'any, l'entitat donarà a conèixer el nom dels seleccionats que formaran part de la nova fornada del Centre de Tecnificació Esportiva. D'altra banda, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya ja ha fet públic el Pla de Llicències i Assegurances Federatives per l'any 2026. Pels majors d'edat, els preus anuals oscil·len entre els 64,3 i els 1.164,65 euros, en funció de la cobertura oferta. En categoria sub-18, els preus baixen, dels 47,8 als 182,5. La resta de quotes i cobertures es poden consultar al web de la FEC.
I l'Ajuntament d'Olot recupera el torneig multiesportiu del Nadal Esportiu. Barreja bàsquet, futbol i vòlei a l'atzar amb equips mixtes de 6 a 8 persones i ha sorgit de la demanda dels nois de 12 a 14 anys que necessitaven activitats esportives durant aquestes festes.
Des de l'Ajuntament d'Olot s'aposta des de fa anys pel Nadal Esportiu. Es tracta d'un casal multiesportiu dirigit a infants d'entre 4 i 11 anys amb l'objectiu de descobrir noves disciplines esportives, relacionar-se amb altres nens i sobretot practicar esport saludable. Enguany han passat més de 40 persones per aquest casal. Parla el regidor d'esports, Aniol Sallabona.
Sí que aquí és més puntual d'entrades i sortides, per això no té tant una continuïtat pel que fa al bloc temàtic, sinó que cada dia es proposen esports diferents que tenen un inici i un final aquell mateix dia. Per tant, doncs, tothom pot seguir amb normalitat les activitats independentment dels dies que acabi vinguent.
A més, Sallabona explica que han recuperat un torneig on es barregen diferents esports per a nois i noies d'entre 12 i 14 anys, amb equips mixtes de 6 a 8 persones.
Fem a recuperar aquell format que ja havia existit a la ciutat, que és el Nadal Esportiu, que el que proposem és un torneig combinat de diferents disciplines esportives, bàsquet, futbol, vòlei, on de manera aleatòria et pot anar tocant jugant algunes d'aquestes disciplines. Potser ets molt hàbil amb alguna d'aquestes, però alguna de les altres no la practiques mai, i per tant aquí doncs l'al·licient és aquest, no? Que et pots veure abocat tant en un moment practicar allò que domines molt, però també doncs poder-te enfrontar amb altra gent.
El regidor afegeix que durant aquest gener, després de festes, es farà pública l'agenda extraordinària d'activitats de 2026 amb motiu de la capitalitat esportiva europea d'Olot.
I això és tot del programa d'avui del 5 minuts més, que repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Recordeu que podeu seguir, com sempre, més actualitzats als nostres portals digitals. Que vagi bé i bon dia.